Els dèiem a l'inici del programa que les infermeres acostumen a ser les grans oblidades, infermeres i infermers, acostumen a ser els grans oblidats de, vaja, de la piràmide sanitària, de la jerarquia del sistema sanitari en general. A l'altre costat del fil telefònic saludem a l'Alba Brugués des d'aquest Congrés d'Infermeria d'Atenció Primària que se celebra a l'Hotel Melià Sitges. Alba Brugués, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Això ha canviat poc, eh? Les infermeres i els infermers continuen sent aquells grans oblidats i, en canvi, són la base del sistema.
Sí, a veure, és curiós que són grans oblidats segurament pel sistema en general, però no pels usuaris.
Exacte.
Perquè els usuaris jo penso que consideren que tenim una infermeria molt, molt potent, que els ajuda molt, que els ajuda a cuidar-se, i ho tenen molt present, això, els usuaris. Vull dir que no és un, jo crec que són oblidats pel sistema, no tant pel dia a dia del que ens toca a nosaltres cuidar la gent.
Segurament és una paradoxa, perquè la majoria de malalts recordaran de la seva estada a l'hospital el tracte que han rebut per part de les infermeres i els infermers, no?
De l'hospital i de l'atenció primària.
I de l'atenció primària.
Sí, nosaltres som infermeres d'atenció primària, ens diem infermeres de família i comunitat, perquè també no només és el dia a dia individualment de l'atenció cap a l'usuari, sinó que és una atenció comunitària, una visió molt més global, sortim al domicili, sortim a fer temes de salut pública, de temes comunitaris, de salut i escola, de programes que van més enllà del dia a dia de la consulta del propi pacient malalt, no? També tenim la visió del cuidar, però des de la prevenció i la promoció de la salut.
D'acord, us plantegem una reflexió en veu alta en aquesta època, diguem-ne, que vivim. Quin valor ha de tenir la infermeria?
Home, si veiem estadístiques, que sempre són números i no diuen res més, però que de vegades sí que s'han de mirar, Espanya, en general Espanya, de Catalunya, jo crec que va des del mateix camí, tenim molt menys infermeres que el resta d'Europa. Això ja és una dada significativa de que no anem bé, hauríem de tenir moltes més infermeres, perquè és la base del cuidatge, no? De la promoció, com deia, de la promoció i prevenció de la salut, perquè després no vinguin més malalties, no? I sí que en número, per exemple, n'hi hauria d'haver moltes més.
Perquè hi ha una certa estadística en això, de nombre d'infermers o infermeres recomanat per nombre de pacients?
Sí, ara no et sé dir el número exacte, però sí que hi ha estadístiques en això, que et marca una mica la tendència dels països que estan més desenvolupats, que tenen aquesta visió com més de donar aquest valor, no? De que a més les infermeres els han donat o els han acreditat més amb unes competències més avançades, i que aquí encara estem una mica lluitant per això, no?
D'acord.
Sí.
En canvi, també és paradoxal que si no estem mal entès i les informacions són les adequades, el cos d'infermeria, per dir-ho d'alguna manera, espanyol, català, és especialment ben valorat arreu, no?
És ben valorat la formació que tenen, sí, és veritat. Arreu d'Europa, quan diuen que s'han format infermeres a Espanya i a Catalunya, molt, molt especialment també, estan molt ben valorades la formació que s'està fent aquí.
Perquè moltes d'elles i molts d'ells van anar a parar, si no recordem, la darrera informació així de transcendència va ser l'exili de molts i de moltes cap al sector de sanitat de la Gran Bretanya.
Ah, exactament, sí. Això, sí, molta gent, a més, per falta de feina aquí, doncs, bueno, i per buscar-se sortides professionals i també pel creixement professional propi, molta gent va sortir fora. Per què? Perquè les infermeres d'aquí, hem de comptar que ara ja són 4 anys de formació bàsica, és un grau,
sí.
I això són 4 anys ja de formació, més si fan una especialitat són 2 anys més.
D'acord, ara ens ho poseu molt bé, senyora Brugués.
Sí.
Què estudia un infermer o una infermera per arribar a ser-ho?
Estudia doncs, totes les matèries del cuidatge, o sigui, des de la patologia, des de la salut, des de la prevenció, des de bioestadística, hi ha moltíssimes matèries per encaminar-se cap a una professió molt ben formada, amb competències avançades, amb molt coneixement de l'usuari, d'inclús farmacologia,
sí.
I hi ha una formació molt extensa, amb tot també la cronicitat. Aquí també nosaltres aquí en aquest congrés també hem volgut tractar el tema de la cronicitat, perquè és un dels puntals que haurem de tenir més expertesa perquè primer no arribin a aquesta cronicitat tan avançada als usuaris i segon, com abordem-la, com la hem d'abordar, perquè els pacients no vagin a parar tant a l'hospital, segurament, que no és el lloc moltes vegades que és més idoni per la seva malaltia quan són llargues malalties, sinó que es puguin cuidar molt més des de la seva àmbit, que és la família, la comunitat.
Perquè en un futur, o en un futur que és molt present, l'assistència domiciliària serà fonamental?
Evidentment, allà on es cuida més bé el pacient és al domicili. Segurament hi ha pràctiques que no es poden fer i llavors és per això quan hi ha el tercerisme, que és quan han d'anar a l'hospital,
sí.
Però molta de la malaltia, del seguiment, de l'evolució d'un malalt es fa molt millor a casa, amb els seus, amb la seva família, i tenint aquest suport molt professional dels sanitaris, tant metges com infermeres, i aquest equip multidisciplinar, perquè jo penso que també hem de tenir en compte que no treballem sols, els infermers i les infermeres, no? Vull dir que hem de tenir aquest equip que ens hem d'entendre que cadascú té la seva tasca i que un punt tal importantíssim, evidentment, és la feina de la infermera.
Salvant totes les distàncies, tenim la sensació que en el futur es vol tornar a l'esperit que va moure l'assistència sanitària dels nostres pares o dels nostres avis, quan s'entenia que el metge de família que venia a casa, que coneixia el malalt, l'infermera ara que vindria a casa i que a casa es pot tenir aquella atenció en la qual la part emocional de l'atenció al malalt també és molt important.
Efectivament, sí, ho ha explicat perfectament vostè, de que realment allà on ha d'estar el centre és en els seus, el pacient, vull dir que és allà on es pot curar més bé i es pot cuidar més bé. Malauradament també s'ha fet molts hospitals, o sigui, s'ha fet un sistema molt hospitalari, molt hospitalcentrisme en els últims anys, i hem de retornar cap a aquesta visió més del cuidatge cap a casa.
D'acord. Ens crida molt l'atenció de les quatre taules de debat que vostès proposen aquests dos dies. No n'hi ha cap, i ho diem així perquè, vaja, segur que és una preocupació del cos d'infermeria, però no hi ha cap que vagi directament a la remuneració professional, etc, etc, sinó que totes elles parlen precisament de la forma de treballar, del model de desenvolupament del col·lectiu, dels reptes de futur, etc, etc. I en especial, una dada que crida molt l'atenció, la de el cansament emocional i la baixa realització personal que pateix, doncs, un nombre, un percentatge prou important del col·lectiu. Una enquesta feta, diu aquesta informació que tenim sobre la taula, sobre 1.000 professionals sanitaris, senyala que un 41,6%, que això és un percentatge, vaja, gran, pateix cansament emocional i un 28% té una baixa realització personal.
Sí, és cert, vull dir que és el primer que dèiem al principi, no? Mm-hmm. De vegades estem poc valorades pel sistema i això porta a aquest motiu de que hi ha menys infermeres, potser n'haurien de ser moltes més, per no patir aquest estrès emocional. Perquè ara, per exemple, per venir en aquest congrés, hi ha gent que s'ha tingut d'agafar dies de lleure o s'ha tingut de canviar amb algun company per poder venir perquè no els cobreixen a la feina, etcètera, etcètera. Vull dir, sí que realment estem en una situació molt delicada en aquests últims temps, perquè això, perquè no es cobreixen, perquè hi ha pocs professionals, perquè no es pot contractar, últimament no es pot contractar més professionals, vull dir que per llei estatal no podem cobrir moltes vegades coses que podríem cobrir, i això està complicat. La veritat és que tampoc nosaltres no hem reivindicat mai el tema econòmic, així, de primera fila, perquè primer volem ser molt bons professionals, vull dir que nosaltres, els nostres congressos, sempre ho hem destinat a parlar de la nostra professió, no? Del que volem créixer, del que volem ser, de les nostres competències, però no tant d'aquesta part econòmica, que sí, però en un congrés que tampoc no en trobarem més benefici que dins-ho, i ja ho sabem, no? I per altra banda, aquest cansament, per això també hi ha aquesta taula, que és com ens cuidem nosaltres, perquè nosaltres sempre diem, som la professió del cuidar, però ens cuidem a nosaltres. Realment, per poder cuidar els altres, també ens hem de poder cuidar nosaltres, no? I amb aquest estrès que tenim i aquestes enquestes, que és veritat que sí, que surten a la llum, realment és complex, perquè no acabem de buscar aquest equilibri entre nosaltres cuidar i com ens cuidem nosaltres.
D'acord, és que gairebé en aquests minuts finals us preguntaríem, va una miqueta segurament més enllà del Congrés, però la infermeria continua sent, hem de suposar, una professió vocacional, i clar, valorar una vocació suposo que és difícil, perquè no deixaran les infermeres de tenir la vocació.
La vocació segur que s'ha de tenir. I llavors l'altra visió és de ser bon professional. O sigui, en principi hem de ser, s'ha de tenir vocació, perquè si no t'agrada la teva professió no t'hi pots dedicar, t'has de dedicar a una altra cosa, això és evident. Però després volem créixer professionalment, volem ser els millors, volem ser bons. O sigui, i per això aquests congressos, per debatre l'arrel de la nostra professió.
Una bona infermera, no direm que substitueixi un metge, però una bona infermera pot arribar a evitar que determinada patologia comuna del dia a dia arribi a un centre d'atenció primària?
I tant. En tot el que és la promoció i la prevenció de la salut, aquí és allà on es debat sempre de què és on la infermera té el pes principal, no? El que passa, què passa? Que la prevenció i la promoció de la salut es mesura a molt llarg plaç. Llavors, les campanyes moltes vegades són molt a curt plaç. Avaluar aquests beneficis que ja estan avaluats, per exemple, amb la deshabituació tabàquica, que la infermeria té un paper capdalt, ja s'ha demostrat que realment està disminuint molt aquest consum tabàquic, no? Per exemple, vull dir que sí que hi ha activitats que a la llarga, i tant, indubtablement, l'infermera té un paper importantíssim perquè el malalt, o sigui malalt més enllà de la seva vida, o no arriba a la malaltia.
Tenim un minut i la pregunta em permetria, vaja, una extensió de resposta molt llarga. Ens cal canviar la cultura de la salut?
Oh, jo crec que sí. Cap a aquesta prevenció i promoció de la salut. Insisteixo molt perquè és el nostre pa de cada dia, fer aquest seguiment del pacient, que moltes vegades és malalt, però moltes vegades hem d'evitar que malalteixi, no? Amb tot el que és pediatria, per exemple. Atenció primària, també les infermeres d'atenció primària estan amb el nen només néixer. Tota aquesta activitat que es fa és per això, també.
11:59, arribem als minuts finals. Alba Brugués, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vostès i estan convidats aquí al Congrés quan vulguin venir.
Bon estar de Sitges, com no.
Molt bé.
Adéu-siau, bon dia. És el Congrés Bianual de l'Infermeria d'Atenció Primària a Catalunya que se celebra tant avui dijous com demà divendres a l'Hotel Melià Sitges. N'hem parlat amb Alba Brugués i hem pogut, doncs, copsar també aquesta vindicació del cos d'infermeria de poder ser més valorat i els riscos de deixar-hi molt d'aquesta convicció i de poder viure emocionalment en equilibri. Demà a les 9 hi tornem. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.